A Ràdio Maricel, a cel obert.
Vint-i-sisè menjar de tast. Demà, a partir de 8:45 del vespre, inauguració oficial, ja se sap. I si no ho saben, ho tornem a repetir. No sabrà ni abans d'hora, eh? Primer la inauguració oficial, visita de les autoritats i després comença el tast. I ja ho saben que des que es fa l'ordre de Can Fals hi ha lloc per tothom, ordre, coneixement, i tothom acaba sortint del menjar de tast perfectament satisfet. Toni Alemany, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Ha costat això de ficar-se de responsable del club de tast, Toni?
Ha costat una mica, no per res, no? Sinó perquè també tenint l'Antonio, que era un mestre, és un mestre amb tot això, i realment jo m'he ficat amb Enrique Rovira i amb el seu fill, amb l'Anton Rafecas, perquè el tenim darrere, no? És un conseller perfecte. I a part som els mateixos sempre, si som... Ara serem aquest any 16 membres del club. Som sempre els mateixos, sempre col·laborem tots, o sigui que realment serà igual que sempre.
Aquesta frase ja és prou definitòria d'entrada. Som els mateixos, ens coneixem tots. Quan un es pot plantejar més o menys el futur, en Toni també és una persona de llarguíssima trajectòria que ha vist moltes coses en el món de l'hostaleria, com la majoria de persones que han estat en el club de tast. Aquest futur és un futur de gent jove, és un futur de negocis familiars, és un futur de franquícies, és un futur...
No, jo penso que el futur de l'hostaleria a nivell de Sitges,
sí, sí,
jo,
sí.
Penso que continuarà més o menys el mateix, almenys durant curs o mig plaç. Després no ho sabem. El que sí que hi ha canvis continus, hi ha canvis perquè les noves normatives, ara es fuma, ara no es fuma, ara es fuma aquí, ara es fuma allà, tot això va fer que els establiments ens haguem de buscar la vida adaptant, fer terrasses, no fer terrasses, i això són els canvis. Amb el que és el tipus de gerència i això, sí que hi ha cada vegada més empreses grans amb establiments, però penso que Sitges no acaben de venir. Aquestes grans empreses com a Barcelona, que hi ha 3 o 4 grups forts que tenen molts establiments, no acaben de venir a Sitges perquè, bueno, a veure, Sitges gastronòmicament té un punt bastant elevat, penso jo, amb tots els sectors, amb tots els nivells, però en quant a volum de negoci, no ens enganyem, no és... Un punt amb el que aquests grups es fixin. De moment.
D'acord.
De moment.
O sigui que podem tenir una capacitat d'atracció, però no la suficient perquè us surtin els números a algunes d'aquestes empreses, diguem-ne, que tenen franquícies per tot arreu. Sitges, diguem-ne, no és un lloc, diguem, en el punt de mira d'aquestes empreses.
Sí, sí.
En canvi, reflexió en veu alta. Està de moda el tapeo, els establiments de tapes, els establiments, diguem-ne, d'etapa de qualitat que no arriba a ser allò entre el restaurant i el bar, per dir-ho així?
Jo penso que sí, jo penso que ara són eufòries, no? El tapeo sempre ha sigut i sempre serà una manera de fer de la gastronomia nostra, no? Passa que ara, motivat una mica més també per la crisi, que sortia a sopar de plat, dic sopar, per exemple,
sí.
Has de gastar-te un mínim de diners, surts a tapejar una mica, menges mitges reaccions, 4 muntadets, menges molt bé, menges molt a gust, menges variat, i la teva parella pot menjar per 7 euros, 8 euros i tu pots menjar per 20 si vols, no? I això és, no és una nova fórmula, és una nova moda, però que és molt vàlida.
Sí, perquè hi ha una certa efervescència d'aquest tipus d'establiments ara, no?
Sí, jo penso
tant d'aquests establiments com de les cocteleries, que sembla que també comencen a sovintejar en alguns llocs de Sitges.
És curiós, anem per modes. Si et fixes, amb tot anem per modes, no? Ara s'ha posat molt de moda els còctels, sí, els mojitos, que és una cosa que aquí a Espanya no estava molt, o en aquesta zona no estava molt integrada, però que si te'n vas als Estats Units, te'n vas a França, a Anglaterra, el tema del còctel abans de dinar, o inclús dinant o sopant, és una cosa bastant, bastant normal.
I ho dèiem perquè fins i tot ha merescut aquesta efervescència d'establiments que el gremi es proposés i en el seu dia el sector també es proposés, doncs, aquests vermuts per les festes que s'han posat en pràctica, aquests tíquets amb diferents establiments que han tingut un èxit enorme també.
Ha sigut una cosa molt maca.
Ha estat una cosa molt maca, no?
Penso que ha sigut un èxit molt, molt gran, el tema de la ruta de l'estapa, tot això. Molt maco,
una forma
molt
de captar, una forma de captar client jove o més jove?
Sí, jo penso que sí. Jo penso que la gent jove no té tants calés per gastar i és una manera de sortir. Ara comença una mica, no? I jo penso que amb el temps, si ho fem bé, si no ens fiquem dintre del que és el tema de donar mala qualitat, si ho fem bé, jo penso que això serà un punt que farà reviure una mica tota la gent jove.
Dèiem al principi del programa que fan els diaris fa 3 anys de la fallida de Lehman Brothers, diguem-ne que fa 3 anys de crisi. Com s'està notant això encara? I de quina forma ho esteu notant, allò a peu de carrer, quan parleu entre vosaltres, en els negocis, de quina forma es continua notant aquesta crisi?
A veure, jo penso que la crisi té diverses formes de veure's. A veure, afecta a tots. Això és un primer punt, no? Puntualment sempre hi ha algun tipus, parlant d'Austràlia, algun tipus d'establiment, pel que sigui, perquè o ho fan molt bé o ho fan millor, o perquè la gent va més directament a aquest sector perquè és més econòmica, pel que sigui. Té una forma de... una lectura, m'entens? Per general, jo parlo ara per nosaltres,
sí, sí,
no?
Sí.
Nosaltres treballem amb estranger i amb gent del país. Quin sector és el que hem vist que estava més tocat, el de la gent del país? Nosaltres treballem molt amb gent de Sitges, gent de la comarca, Vilafranca, Vilanova... Aquest tipus de mercat està tocat. És la gent del país, hi ha molta gent a l'atur, i així aquí sí que es nota. El turista no es nota tant. Nosaltres hem detectat que en quant a turista ha continuat venint, el que hem notat a faltar és el turisme d'aquí. I el turisme de la nit, el que venia a fer la copa a Sitges, a sopar a Sitges, i que tornava.
El que venia a partir de les 9, vaja.
Aquest. El que ens ha frenat una mica els controls d'alcoholèmia, tot això que és molt normal, però que no deixa de tocar el sector.
Un apunt aquí també, a partir de reflexions que escoltem pel carrer. Ha canviat la nit a Sitges?
Sí, sí. A veure, nosaltres estem amb una...
I ara ho pregunto com a espectador,
Sí,
Toni Alemany està en un lloc on pot exercir d'espectador durant bona part de les hores del dia i també de la nit.
Ha canviat. Ha canviat, i des del punt de vista que surts al carrer, nosaltres estem
aquí, esteu al Rovell de l'Ou,
surts al carrer i quan abans a les 2 de la nit hi havia una afluència de gent passant pel carrer, ara no hi és. Ara, avui, ja no hi és.
Ara què
no?
Hi ha? Si és que hi ha...
Home, i ara hi ha molts puestos que tanquen abans. Molts puestos que tanquen abans. Per què? Perquè no hi ha tanta gent. Jo penso que el tema dels controls d'alcoholèmia ha fet molt en quant a aquest tipus de gent, que venia a passar la nit i després marxava. És complicat venir. Has d'acostumar-te a no beure. i la gent encara no ens hem acostumat a no veure. Jo a vegades vaig a sopar a Barcelona alguna vegada sí. a l'hivern i anat en tren i tornat en taxi, però ho pots fer un dia, no ho pots fer molt sovint, mm-hmm. no? I la gent això ho nota.
D'acord. Menys diners, una qüestió de legislació, la llei del tabac també ha afectat?
També. Jo penso que la llei del tabac el que ha fet és ha anat a impulsar la gent de locals que ara no pot fumar a les terrasses. Jo suposo que en un parell d'anys ja que això quedarà ja una mica definit, no? S'ha incrementat el número de terrasses
enormement.
A Barcelona no sé si vaig llegir que era un 60% més que l'any passat. Aquest any també ha passat a Sitges. És normal, perquè ens hem de fer puesto. El que tenia una terrasseta petita, si l'ha pogut ampliar, l'ha ampliat, i el que no la tenia, si l'ha pogut posar, l'ha posat. Jo penso que amb això també no ho sé segur, però uh-huh. suposo que l'Ajuntament ja ha deixat fer una mica favorint aquest tema, perquè és que era una mancança que hi havia. I jo penso que ara es va distribuint la gent i suposo que els locals que no tenen terrasses pues, treballaran més a l'hivern. Jo suposo que en un parell d'anys això quedarà ja una mica... Si no ens canvien la llei una altra vegada, clar.
I l'accés? És fàcil accedir a Sitges? Hi ha persones que es queixen que els costa? Això és una dificultat veritable o no?
Em toques un tema una mica complicat, per mi.
Per això...
Una mica delicat.
Vinga.
Jo sóc molt susceptible a aquest tema perquè... Ja no et parlo d'ara, ja t'estic parlant de fa 4 o 5 anys cap aquí. A mi la gent se'm queixa molt. Jo et puc dir que no hi ha cap de setmana que hi hagi algun client que em digui: ostres, Toni, és que és per aparcar, és un problema. A veure, la gent no vol 15 o 20 minuts de caminar per arribar al centre del poble. Què és el que ha de ser? Bueno, possiblement ho ha de ser, però no ho vol.
És paradoxal, això, És paradoxal, perquè molts potser no volem passar-nos un quart d'hora per arribar a un establiment i després ens passarem potser una hora passejant. Però a l'hora d'anar a buscar l'establiment per anar no ens volem...
Mira, et posaré un altre exemple. Sí. Tu vols esperar mitja hora per seure't a taula, sí. però al moment que seus a taula, els temps estan marcats. Vale? O sigui, no t'importa esperar mitja hora per seure.
Però després no em feu esperar més.
Clar. Llavors la gent amb això...
És més o menys el mateix.
És més o menys el mateix. No? I ja no és un tema de pagament, però és que ja ni la gent que té capacitat de pagar vol pagar 15 o 20 euros per passar una tarda a Sitges. No? Això és un problema molt delicat. Que s'ha tret molta... I ja et parlo ara ja personalment.
Sí. No,
s'ha tret però... molta aparcament de superfície amb una sèrie d'anys,
sí.
que tot ha quedat molt maco, això va a gustos, a mi m'agrada, no es veuen tants cotxes, però paral·lelament, abans de treure tot l'aparcament de superfície, s'hauria d'haver arreglat el lloc per aquests cotxes. Jo sempre he dit una cosa, mira, aprofito ara...
Sí,
i dic,
home, per això ho preguntem.
Jo sempre deia, a mi m'agradaria que la gent que pren aquestes decisions... vinguessin a sopar Sitges un dia, però no des de Sitges, des de Vilanova. Jo, és veritat, que agafin...
Que es posessin en la pell d'aquí
sí,
arriba Sitges.
Sí, tres caps de setmana, tres dissabtes, que surtin de Vilanova a les 9...
I que vinguin cap aquí.
A veure què passa. I el tercer cap de setmana...
Se'n cansaran.
Que em diguin l'experiència. Doncs aquesta és l'experiència que tenen totes aquestes persones que trien el nostre poble per venir a gaudir d'ell, a passar la tarda o a passar la nit.
Ho preguntava de nou per si veritablement potser des de casa no dona aquella sensació, però hi ha hagut una relació molt de causa-efecte amb l'eliminació de tots aquests aparcaments de superfície, en l'impacte en el...
Sí. Jo et dic, a mi m'agrada,
No.
A veure...
Sí. Però les conseqüències d'això...
Les conseqüències són aquestes. A veure, ja és igual... Jo penso
és a dir, que hi hagi el pàrquing a l'Avinguda Sofia no és... no és.
No, a veure, és que els dies que Sitges està a rebentar, el Parc de l'Avinguda Sofia possiblement està ple. M'entens? Tu has de buscar el per què. La gent se'n va aparcar al Vinyet i no aparca al pàrquing de l'Avinguda Sofia. Pues és una evidència.
És una evidència. Sí.
No, és que la gent és el que mana. Jo estic a la meva empresa. Si la gent no em demana un plat, per molt bé que estigui fet, i jo estigui, vamos, conscient que és així, si no me'l demana, és per algú. El canviaré. O sigui, no, jo no puc intentar, pues això és el mateix, no pots intentar
fer passar
la gent.
Això és allò de rendir-se a l'evidència.
Clar, i de vegades ens capfiquem perquè veus un plat que t'ha agradat, perquè l'has vist por ahí, hòstia, vaig a fer això, i ho fas bé. I poses a la carta...
Amb tota aquella il·lusió de dir, a veure què passa.
I a part, ho has fet bé, i la gent no te'l demana. Si no te'l demana, l'has de veure. Pues amb això és el mateix. Jo penso que hem de ser sensibles. Jo faig una reflexió també. A veure, els centres comercials. Quins centres comercials triomfen? Pues els centres comercials que tenen pàrquing gratuït. No estic dient que aquí tinguessin que fer...
Pàrquing gratuït, no. Pàrquing gratuït. Facilitats de pàrquing.
Facilitats. Em diràs, bueno, però és que tu te'n vas a la illa... A veure, no ens comparem. Hem de jugar a la mateixa lliga, vale? Amb el mateix campionat. No pots comparar Sitges a Barcelona. A ciutats com a Barcelona, Europa, n'hi han dos, tres, o cap. Pobles turístics com Sitges, n'hi han molts. No tan macos, segur, però perquè vingui la gent, n'hi ha moltíssims. A veure, o fem fàcil l'accessibilitat al poble, o tot aquest esforç que fem entre tots, i no només amb els restauradors, els botiguers, tots els comerciants del poble, no farem res. Hem de fer fàcil.
Abans d'entrar, Antoni Alemany ens deia, és bo, i segur que molts de vostès compartiran aquesta reflexió, que és bo anar pel món.
És molt bo.
I veure què passa pel món. Perquè, evidentment, d'un segon Sitges no en trobarem cap pel món, però sí que trobarem exemples de pobles que han resolt d'una manera o una altra situacions que ara ens poden resultar complicades per nosaltres, però més d'un diria veritablement aquesta zona d'aparcament a Baixamar servia més del que semblava, no?
Sí.
Encara que poguessin dir, home, si eren 90 cotxes o eren d'allò, és igual.
A veure, jo ara... tinc una cosa, jo ara t'he posat a l'exemple quan parlava de que a mi molts clients em deien que... Com? Però m'ho continuen dient, eh?
És a dir, no han deixat de dir-ho. No han deixat
de dir. A vegades entre setmana sents comentaris. Entre setmana, vale?
Que entre setmana, suposadament, diguem-ne, hi ha d'haver més facilitats, sí, per aparcar.
I llavors la gent quan et comenta això vol dir que hi ha alguna cosa. M'entens?
Està clar.
I t'ho comenten fins i tot ara entre setmana. Tenim un problema que hem d'arreglar. I no et parlo ara ja de gent de més capacitat
adquisitiva o no.
T'estic parlant de gent que ve a una casa com la nostra, que el nivell de preus és mig, doncs imagina't amb uns restaurants o en restaurants on el nivell de preu és més alt, que això doncs, pot ser també un mirant més, no? Ostres, que els costarà més... No, és que aquesta gent per arribar a la punta, a l'església o a la zona dels restaurants, han de fer filigranes, i si venen amb gent gran, doncs és més problema. I fins i tot és agafar, i és el que et deia abans, és dir, fer la prova. Jo moltes vegades he anat a dinar a puestos on, perquè anàvem amb la família o pel que fos, no teníem problemes. No teníem problemes per aparcar.
Allò que poden pensar moltes famílies, no? No va una persona sola, va una família, i la família ha de pensar moltes coses a la vegada quan va pel món,
sí,
per exemple.
A veure, tries puestos que t'agraden, sí, sí, però
vegada,
en funció de...
El major grau de dificultat per moltes coses. Sembla mentida, perquè aquest comentari suposo que per un restaurador diu, home, però no t'ho has passat bé, Sitges, no has dinat bé, que surt aquesta qüestió de l'aparcament, i segur que ha dinat bé i si ha estat bé, però... surt aquesta qüestió de l'aparcament aquí com qui no vol la cosa, no?
Jo moltes vegades, quan nosaltres, el personal, es va entrant amb diversos horaris, sí, perquè m'obrin tantes hores, i jo tinc, per exemple, un grup de gent que m'entra a treballar a les 9. Pues els que m'entren a treballar a les 9 el dissabte a la nit aparquen al Vinyet. Però ells vindran sí o sí. És la seva feina. Com els que anem a Barcelona, sí, sí, o van a Barcelona, sí, sí, a treballar cada dia, és la seva feina. No es queixen. Ho tenen assumit. El que es queixa és el que ve per gust. I aquest sí que és el que no s'ha de queixar. Jo tinc una bústia al restaurant de suggeriments, i perdona, ens han fet prendre moltes decisions, moltes, moltíssimes. Per què? Perquè les observacions, ostres, pues, abans no hi havia canviador pels nens. Uh-huh. Vam posar canviador perquè ens ho van deixar escrit diverses, sí, vegades, sí, sí, i hem fet moltes accions per això. A vegades no ens donem compte
d'aquesta visió exterior de les coses, no? Apuntava fa un moment, i a partir d'aquesta situació, la qüestió del personal. Cada vegada que hem tingut gent de l'hostaleria s'ha parlat de l'escola d'hostaleria, del mòdul d'hostaleria que hi ha a l'institut, de la majoria d'estudiants que hi ha allí, que no són de Sitges, que venen amb tota la passió i amb totes les ganes, però que a Sitges, diguem-ne, vocacions en neixen poques, en aquest sentit. Què en pensa en Toni Alemany d'això?
És una llàstima que no neixin. Jo ho entenc.
Té una raó? O més d'una?
Home, jo et diré la meva.
Vinga.
Jo et diré la meva. El que viu al món de l'hostaleria té un sacrifici extra. No només el de l'hostaleria, hi ha altres rams, però ara parlaré de l'hostaleria. Té un sacrifici extra. Quin és? Pues, que les hores dels dinars i els sopars estàs treballant, que els caps de setmana treballes. A veure, és un sacrifici, i sobretot per un jove. Un jove que ha de pensar que ha de dedicar, quan tria el que vol fer a la vida, si tria hostaleria, que és una cosa maquíssima, a mi m'encanta, però ha de saber quin tipus de feina tria, no? I si ja ve de pares i de fills, ja sap moltes vegades que continuarà treballant tots els caps de setmana, continuarà treballant totes les nits, quan tingui família, pues, clar, tot això són coses que hi ha molta gent que li agrada, que no ho té, però hi ha molta gent que ho pensa. I amb això et parlo també, pues, però passa en molts rams, passa amb els metges, amb l'infermeria, amb els cors de seguretat. No som els únics que treballem quan la gent té festa. Però bueno, dintre del nostre sector això, jo m'imagino que és això, perquè la gent no es tira tant.
En canvi, per una mica les coses, segurament, quan va començar el menjar de tast, els cuiners eren aquells senyors, com ens assenyalava també en el seu dia Antoni Rafeques, tancats a la cuina, que no sortien mai, en fi, a dins un ambient carregadíssim d'olles i plats, etcètera.
Blancs.
I ara els cuiners han arribat, diguem-ne, pel que sigui, a un cert estatus, però sembla que la resta del sector costa que encara arribi aquest estatus. És a dir, si anem pel carrer i preguntem a algú es vol dedicar a l'hostaleria, li diran que continua sent, com deia Antoni Alemany, un ofici mal pagat, un ofici molt sacrificat, un ofici, etc, etc. I això ha canviat poc.
Ha canviat poc, però
ha començat a canviar.
Estem parlant d'èpoques, aquí sí que
pregunto per allò, la professionalització del sector, si veritablement la professionalització ha de venir pels estudis, per una remuneració econòmica com cal, si veritablement moltes parts encara, molts àmbits del sector de l'hostaleria continuen sent vistos com allò, com aquella feina que faràs per pagar-te una altra cosa, però que no t'hi dedicaràs.
Bueno, aquesta sempre hi haurà, no?
Sempre hi haurà.
La gent jove que treballa a l'hostaleria com un pont mentre arregla una situació econòmica fins que té la seva feina i la seva independència econòmica,
que això no qüestiona la seva manera de fer, eh? Sí. Això, un pot fer això i ho pot fer perfectament bé, i que els diners serveixin per un altre objectiu, sí, això està clar. Sí.
Jo penso que això hi haurà sempre, vale? I jo he tingut treballant advocats, arquitectes, i a casa meva treballant, gent jove s'han pagat motos i carreres. O sigui, això jo penso que serà sempre, i és aquí i serà tot arreu.
Fa un cert d'allò pensar que hi ha un arquitecte.
Jo estic molt orgullós quan venen a sopar. A vegades estem al restaurant i tens assentats a taula, igual, 6 o 7 persones que han passat a treballar per casa teva i que ara estan amb les seves famílies i estan sopant a casa teva, i uns són arquitectes. Jo em recordo un noi que venia que era tinent alcalde de... Ostres, no diré, perquè no me'n recordo, de una població bastant gran a prop de Barcelona, per la part dalt. És que no me'n recordo.
És igual, en qualsevol cas havia passat per la seva vida professional.
I era un noi maquíssim i era una persona excel·lent. I, ostres, i ara dona orgull que vingui a casa teva amb la família i és el tinent alcalde d'una localitat més gran que Vilanova.
Però aquesta professió té encara una part de mal considerada per algunes coses, per allò de dir són moltes hores, està mal pagat, etc, etc. O això és una imatge tòpica que...
Bueno, jo suposo que ens compara una mica com a la construcció. I si no, faré de cambrer. I si no, faré de paleta. I si no, jo sempre dic, i si no, per ser de cambrer has de tenir un ofici. Per ser cambrer has de tenir un ofici. No és cambrer qualsevol, no és paleta qualsevol. Pot ser manobra, pot ser ajudant o aprenent, però a l'ofici de cambrer, a l'ofici de cuiner, són oficis. I són oficis que per arribar aquí fa falta temps i fa falta dedicar-s'hi.
Per aquesta taula han passat molts sitgetans que han exercit en el seu dia, doncs, o de caps de sala o del que sigui. I segur que Antoni Alemany, com d'altres de la professió, en més d'una ocasió deuen haver anat per algun lloc i deuen dir que costa trobar gent, que costa trobar personal, que costa trobar a vegades un servei adequat.
Costa, però costa a tot arreu.
D'acord.
Costa a tot arreu. Jo haig de ser molt comprensible perquè a mi m'agraden que ho siguin amb mi. Vale? I jo quan surto por ahí, a vegades vaig amb una botiga i veus, ostres, com t'han atès. I dius, ostres, a mi no em pot passar això. Què passa? Que és difícil també trobar una plantilla que tots siguin com a tu t'agradaria que siguin, vale? Però ens passa a tots.
Segurament més d'un de casa seva. Quanta raó té aquest home per trobar, diguem-ne, un grup de persones, sí, que comparteixin, però, bueno, exactament.
Mira, jo ara poso un exemple. Ara feia poc parlava amb un proveïdor i em deia, ostres, tu, és que tinc tant problema en trobar repartidors, tios, que... Aquest home, que es dedica al món de comercial, sí, de l'alimentació i és distribuïdor, té el mateix problema que jo. El meu és pitjor, perquè la persona que treballa amb mi està en contacte continu amb el client, vale? És més sensible. Però aquell home té els mateixos problemes. Els mateixos.
Costa organitzar un tast?
A veure... M'imagino que costaria organitzar el primer. Amb l'equip de persones que tenim al voltant no costa perquè són 26 vegades, són uns professionals que ho han fet 26 vegades i llavors anem canviant cosetes. I és més que res el tema d'anar arreglant coses que possiblement van canviant. És una feina que no és complicada, però és per això. Tenim també l'ajut del gremi d'hostaleria, tant de la Carme com la de la Noemi, que sense elles potser seria força més complicat, no? Perquè al cap i al fi nosaltres tenim les nostres feines i el menjar del tast ho fem una vegada a l'any, no? Però ho tenim tot bastant protocolat. L'Antonio Rafecas ho va deixar, que no ho ha deixat perquè aquests dies està amb nosaltres, que s'hagi jubilat d'aquí. No s'ha jubilat. A part de que està tot molt protocolat,
molt apamat, molt...
Sí, estem tots. Avui comencem el muntatge de l'esquelet, de totes les taules i tot, ell estarà, i demà, doncs, quan comencem a tirar mantells i rebre tots els participants i tot, doncs, no, penso que no.
Aquest és un esdeveniment que funciona ara, gairebé diríem, per aquella bona inèrcia d'haver arribat a una certa, allò, consolidació en un lloc, en una manera de fer, en un públic fidel, etc.
Sí, jo penso que sí. Sempre intentem buscar noves fórmules. farem, ho parlàvem l'altre dia amb companys del grup, la fórmula del menjar del tast i on està fet, jo penso que és la millor. Hem intentat localitzar-lo en altres puestos més grans perquè pugui venir més gent, però el problema del desplaçament, aquí no ens acabem de posar d'acord, no, és que tots pensem el mateix, no podem treure'l fora. Podem fer altres coses, farem altres coses, no? Ens agradaria fer alguna mostra gastronòmica, ara estem llançant la targeta client del Club de Tast, que això ho farem aquest dia, demà.
D'acord, és a dir, aprofitant el menjar de tast.
Aprofitant el menjar de tast, començarà dintre d'un parell de mesos a funcionar, però ja la llançarem ara.
Targeta client que servirà, Toni, per...
A veure, és una targeta de fidelització, tipus una targeta magnètica com la Visa,
que ensenya el model,
serveix per fidelitzar el client dintre dels establiments del Club de Tast. Està per definir una mica el tipus de funcionament, però de moment ja la podem començar a publicitar i jo penso que és una cosa molt maca, per ha sortit molt, molt curiosa.
Sí, surt molt bonica. Pilar Mena ha fet, diguem-ne, un disseny adaptat a la targeta, precisament, molt bonica, i diríem que no és una targeta de crèdit, però vaja, seria una de les targetes de crèdit més boniques que es poden tenir, molt maca, la targeta del Club de Tast. I això permetrà, hem de suposar, al propietari d'aquesta targeta anar als restaurants del Club de Tast, òbviament, i tenir alguns detalls afegits.
Alguns detalls afegits que podran ser en el moment de l'assistència o de venir al restaurant, o per una acumulació d'estades als restaurants del club i podran, doncs, no sé, és el que acabem de definir,
d'acord.
No sé, igual doncs podrà tocar, doncs, no sé, un creuer, o una tele, o uns àpats, o sí. Això simplement per assistir als restaurants del club, a qualsevol dels restaurants del club.
Aquesta és una aposta, per tant, de la nova junta del Club de Tast?
Sí, però bueno, jo penso que...
Una aposta compartida per l'actual, per l'antiga, si hagués tingut l'oportunitat, en definitiva.
Sí, jo penso que aquestes accions... Hi ha hagut accions que ens han anat fet sempre i es aniran fent i canviant sempre, no? Jo penso que la inèrcia és la mateixa, amb coses noves, més o menys, però jo penso que sí.
Estem, no cal dir-ho, en crisi, però en un mercat de molta competència. Molts municipis fan també activitats que tenen relació amb la gastronomia o amb mostres gastronòmiques o amb cuina de determinades denominacions d'origen, etc. Això ens ha de fer posicionar d'alguna manera? Continuem amb bona posició dins el mapa català d'ofertes, per dir-ho així?
Jo penso que sí. Jo penso que tenim un nivell gastronòmic molt, molt alt i molt variat. No som un puesto que té molta oferta d'un tipus, sinó que abarquem molt tots els tipus, tots els mercats, gastronòmicament parlant, eh? O sigui que pots venir a Sitges i penso que pots menjar a poc, ja no dic malament o bé, ja estic parlant de que menjaràs bé sempre pagant poc o pagant molt, i això és important, perquè el client que et ve avui amb ganes de pagar molt o perquè té un compromís, et vindrà demà a menjar qualsevol cosa o un entrepà mateix, no? És tan important que es mengi aquest entrepà bé com aquest alt restaurant de molta categoria que mengi tan bé.
La crisi ha posat en valor el menú?
Bueno,
que havia desaparegut?
Sí, jo recordo fa molts anys, nosaltres no teníem menú. Nosaltres no teníem menú. Sí, la crisi s'ha posat de moda necessària i obligatòria al menú.
Però en canvi no són els menús tal com s'entenien fa anys enrere. Aquests menús són uns altres menús, en el sentit que el cap està una mica més trencat aquí, a l'hora d'elaborar menús.
Saps què passa? Que el menú és una fórmula. És una fórmula vàlida, inclús penso que estem obligats a tenir menú al migdia, ens obliguen, menú que inclogui la beguda, el pa i el postre, i a partir d'aquí hi ha moltes varietats, no? Jo llegia l'altre dia amb una notícia d'aquestes per internet que començaven a haver els mitjos menús. nosaltres tenim un menú express, que és només d'un plat.
Reio perquè és allò, el menú, el mig menú, sí, i no sé si arribaríem al quart de menú, a la vuitena part de menú, tot això donat per les circumstàncies, una vegada més.
Sí, i aquí està la picaresca també, no? Jo l'altre dia entro a Barcelona en una cafeteria, precisament d'una cadena, jo no recordo, no és que no ho vulgui dir, és que no ho recordo tampoc, i posava 1,80 entrepà de bacon i formatge, i, bueno, 1,80, i entro i em demano l'entrepà i una Coca-Cola. La Coca-Cola em va costar 1,90. I l'entrepà...
1,80.
1,80, un entrepà gran. És la picaresca. O sigui, hem de fer... Passa que el client no és tonto i aquestes coses les veu enseguida.
Ah, perquè...
No pots fer mal ús.
1,80 i 1,90...
Sí, sí,
costa... Són 3,70.
Però és que l'entrepà... era considerable, l'entrepà era de 3,5-4 euros.
D'acord.
L'entrepà és que ni te'l menjava.
No sé si em fem malament, Toni, de no pensar en pessetes, perquè si encara penséssim en pessetes, segurament ara els podríem dir, doncs bé, Antoni Alemany es va menjar un entrepà i una Coca-Cola i li va costar 670 pessetes.
Home, jo ja no penso en pessetes, no. Jo penso que no...
Però això no sé si ens ha fet més mal que bé, perquè resulta, si es fa la comparació... Resulta que segurament a vegades paguem uns preus que d'acord, no? Però que fan una mica de respecte.
Es garrifen, eh?
Això em refereixo. Sí, que una Coca-Cola pugui costar 300... Sí. Oi? I que allà, que hem posat aquest exemple, com segurament més d'un haurà pogut anar a un establiment de Sitges i que s'hagi trobat amb una patacada d'allò de dir, és que només era una aigua això, eh? I l'aigua és aigua.
Sí, però jo, mira, a mi m'agrada voltar una mica i vas, quan vas per allà, i és una cosa que et fixes, no?
Segur.
Jo a vegades, jo he estat prenent alguna a Vilanova, a Cubelles, ja a Barcelona, ja t'ho explico, i he comparat preus i no som tan cars, eh? Que jo a vegades dic, escolta, si estan cobrant el mateix que el carrer 2 de Maig, amb una terrassa... i aquí t'ho cobren a la barra. Això m'ha passat a Vilanova, això m'ha passat a Barcelona, m'ha passat a molts llocs. O sigui, no és tan car.
Que tenim una fama penjada.
Jo he sentit a vegades, jo no sé, a vegades he sentit...
Si tenim la fama de l'aparcament i tenim la fama aquesta també penjada.
Home, la de l'aparcament la tenim segur.
La tenim segur. Aquesta depèn de...
Jo tinc amics meus de la universitat que a vegades diuen, ostres, a veure quan vens, dic... Cuando soluciones el tema del parking. Hòstia, de veritat, t'ho dic.
Sí, sí, escolta, sí. Sí. Com deia aquell, de bon rotllo t'ho dic, però quan solucionis el tema del parking.
Ja s'ha arreglat el tema del parking, perquè tinc una amica a Vilassar que li costava venir de Vilassar, doncs no sé, no me'n recordo si era una hora o alguna cosa així, i des de l'entrada de Sitges al restaurant era una hora. Des de la sortida de l'autopista al restaurant era... No puede ser. Sí. Hombre, no vengas el fin de semana. Pues, ¿cuándo quieres que venga?
És com us dèiem, l'Antoni Rafé, que es posava aquesta qüestió sobre la taula. Antoni Alemany també posa aquesta qüestió sobre la taula. És una qüestió que neguiteja molt el sector, però si de la crisi n'hem de treure alguna lliçó, quina seria, Antoni?
Ui.
O una de les possibles lliçons.
De la crisi hem de tenir una mica més d'humilitat.
D'humilitat?
Humilitat. Jo penso que sí.
És el primer cop que ho escoltem, això, eh?
A veure, hem viscut una època d'auge molt gran i ens l'hem cregut. I jo no et parlo a nivell de Sitges,
No.
Jo parlo a nivell sí, general, sí. No? No? Pensem com si tinguéssim una empresa tots, vale? Fem aquesta comparativa. Jo no puc arriscar-ho tot. Vale? Jo haig de ser conscient del que tinc i del que puc tenir i del que pot venir. Vale? Jo no vull que has d'estar sempre enronsat. No, has de fer, i has de fer moltes coses, i has d'invertir, però has de controlar el que inverteixes. Jo no estic tirant la culpa a ningú.
No.
Vale? Però a tots nivells. Jo suposo que a la crisi li ha d'haver... hi ha molta gent que ha après d'això. Vale? O sigui, no pots fer... una inversió o un endeutament ja et parlo particularment, parlo a nivell de l'Ajuntament.
Sense la consciència de les conseqüències que pot tenir.
Jo, ara fa poc, em vaig canviar de pis i a mi em deien, hòstia, però no te compres una casa, perquè tu, hipoteca, té, ponte una... No.
Peus a terra. Demà, 26a edició del Menjar de Tast, Toni Limany, president del Club de Tast, gràcies per ser aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Demà, a partir de 2:15, tornem en 5 minuts.